Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Benvinguts, això és Santa Eulàlia, un podcast de VilaWeb per parlar de Barcelona. Aquí cada setmana hi parlarem de tot allò que ens faci entendre com i per què batega encara Barcelona i, sobretot, per què no batega tan fort com podria fer-ho. I tindrem convidats per parlar de trens, d'immigració, d'arquitectura, de menjar, del port, d'urbanisme, de la relació amb la resta del país, de la relació particular amb València, del metro, de bicicletes, de drogues, teatre, arquitectura, música, energia, cocteleries... Això no serà un podcast d'història, serà un podcast sobre el present i sobre el futur de Barcelona. Però, precisament per això, hem volgut començar parlant amb un historiador. Barcelona té la ferida del conflicte nacional encara oberta, 5 anys després del 2017, i viu un combat cultural i polític decisiu. Hi ha qui en parla com una ciutat-estat, com si existís al marge del país. Hi ha qui en parla amb un cert provincianisme. Però la capital del país, mentrestant, no es deixa doblegar. Començar mirant enrere ens anirà bé per fer paral·lelismes, per entendre amb quins mecanismes intel·lectuals i culturals s'ha mirat de mantenir Barcelona sota control. Molts argumentaris que avui, modernitzats, encara es fan servir, ja hi eren fa 80 anys. Per això hem parlat amb el professor Francesc Vilanova.
Francesc Vilanova i Vilabadal és professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i una de les eminències principals en l'estudi del primer franquisme a Catalunya. Ha escrit més d'una desena de llibres i ara dirigeix l'arxiu Carles Pissunyer.
Professor Francesc Vilanova, benvingut. Estem molt contents de tenir-lo aquí.
Hola, bon dia. Gràcies per haver-me convidat.
Amb vostè volíem fer avui una aproximació a la ciutat de Barcelona al començament de la postguerra. Vostè va escriure l'any 2018 un llibre sensacional que es diu Franquisme i cultura, el recomanem als oients, i va com l'anell al dit per entendre això que ens proposem. I explica la història de la revista Destino, que és una història molt representativa de la lluita que hi va haver llavors per l'hegemonia política, intel·lectual i cultural a Barcelona. I a Catalunya en general. L'origen de Destino és netament falangista, comença sent un butlletí informatiu pels combatents, després passa a ser un òrgan de propaganda del nou règim, i quan s'acaba la guerra passa a ser de propietat privada. El compren, si no m'equivoco, Ignacio Agustí, Juan Ramon Masoliver i Josep Vergés, i llavors al principi continua sent un òrgan de propaganda, però hi acaba havent un trencament amb l'aparell franquista, amb l'aparell falangista, i llavors comença el que en podríem dir d'alguna manera el Destino de veritat. No? I cap on evoluciona?
Cap on evoluciona? Molt lentament, perquè l'evolució, diguem-ne, els elements visibles d'aquesta evolució tardaran bastant a veure's, caldrà esperar cap al 44, 45 i una mica més enllà, diguem-ne, molt lentament Destino el que fa és, es va desprenent del discurs més obertament falangista, per tant, desapareixen les consignes de la Falange, desapareixen els grans, o van desapareixent progressivament, els grans articles doctrinals de José Antonio, les reproduccions dels articles de José Antonio, etc.
La propaganda explícita
desapareix. La propaganda explícita de Falange, això va desapareixent i llavors Destino es va consolidant, es va, diguem-ne, es va construint al voltant d'una idea d'un franquisme regionalitzat, o si vols, d'un regionalisme franquista
català.
Català, és a dir, s'organitza al voltant de la idea de construir un franquisme català que implica la plena acceptació del sistema vigent. Sobre això no hi ha cap mena de dubte, la revista és una revista franquista, en cap moment posa en qüestió l'entramat que s'ha construït i s'està desplegant, però el que està buscant són, el que està buscant i està intentant fer explícit són elements, diguem-ne, més originals que puguin alimentar un franquisme català pel qual es pugui recuperar o es pugui valorar alguns elements històrics, culturals del país i que puguin inserir-se, diguem-ne, en aquest marc franquista.
Hi ha un moment que ho expliqueu molt bé en el llibre, si m'ho permeteu llegir-ho, Ni la Barcelona més franquista ni el Madrid Cultural Oficial no van poder competir amb la proposta que feia Destino, culminada amb el Premi Nadal i l'èxit de la seva primera premiada, Nada, de Carmen Laforet, perquè la gent no volia llegir la literatura informable del falangisme o la demagògia descordada de l'avantguàrdia espanyola.
Exacte.
Quins elements eren els d'aquesta oferta que feia Destino?
És a dir, exacte, quins són aquests elements? És a dir, si ens ho mirem en termes d'espai geogràfic, el que tens en aquests moments, en els anys 40 a Barcelona, estem parlant sobretot dels primers 40, allò amb el marc de la Segona Guerra Mundial, que influeix moltíssim, eh? Però en aquests primers 40, si tu mires en termes de geografia, diguem-ne, de geografia mediàtica i intel·lectual, què tens? Clar, tens el grup falangista, Solidaritat Nacional, Luis Santamarina, que són, diguem-ne, que és un grup absolutament marginal, és incapaç, diguem-ne, d'agafar d'assumir l'hegemonia cultural i intel·lectual de postguerra en aquest país. És una cosa infumable, és un discurs absolutament estrany, absolutament aliè a les tradicions culturals i intel·lectuals, fins i tot les més espanyolistes d'abans de la guerra. Per tant, té poc suport, més enllà del suport oficial i del fet de que la Solidaritat Nacional en els primers 40, diguem-ne, imprimeix moltíssims exemplars simplement perquè es puguin distribuir tot arreu. Després la caiguda és extraordinària, però és que tens un sector falangista o tens una proposta falangista que no acabarà de quallar mai. No acabarà de quallar mai i acabarà sent residual. Clar, tens els sectors franquistes estrictes, que és, per exemple, la Vanguardia de Galinsoga. Uh-huh. La Vanguardia de Galinsoga, que és el franquisme pur i dur. El franquisme pur i dur, que vol dir, diguem-ne, el trasllat del programa franquista més radical i, per tant, més espanyolista i més ultracatòlic, que això és el que defineix el franquisme, jo en dic allò, el falangisme catòlic espanyol, perquè té aquests tres components i que, diguem-ne, s'expressa de la forma més crua i de la forma més demagògica i més descordada via, per exemple, via Galinsoga. Però això tampoc la gent, diguem-ne, per molt que La Vanguardia sigui el diari de referència de les classes mitges i burgeses, diguem-ne, el diari te'l pots, La Vanguardia te'l pots mirar pels anuncis i les esqueles, però, diguem-ne, poca gent es llegeix el Galinsoga, i si se'l llegeixen, poca gent li fa cas.
El problema amb què ens ensopega aquest nou règim franquista és que els fonaments intel·lectuals amb què el volen apuntalar perquè funcionin són massa anticatalans.
Són massa anticatalans i són massa aliens a les tradicions culturals i intel·lectuals catalanes d'abans de la guerra. Per tant, aquí al mig, i aquesta és la tercera pota i la important, és Destino. Llavors, Destino, clar, fixa-t'hi, Destino, el nucli de Destino qui hi ha? El nucli de Destino hi tens. Ex-catalanistes. Tens Pla, Josep Pla, Manuel Brunet, Ignasi Agustí, Joan Teixidor, Xavier Montsalvatge. Tens la pota, diguem-ne, més espanyolista, els germans Nadal, Eugenio i Santiago Nadal. Dels dos, el que s'aproximaria més a una idea d'un feixisme catòlic espanyol, una síntesi franquista més acabada, és Eugenio Nadal, que, com que mor el 44, mor molt aviat, diguem-ne, no té temps de eclosionar. Però hi són. Llavors tens elements, diguem-ne, estrictament franquistes, ortodoxament franquistes, com poden ser gent que prové de Madrid, Andrés Reves, col·laboracions més ocasionals i falangistes dels Eugenio Montes i companyies, etc. Però, esclar, fixa-t'hi que el que està construint Destino és un híbrid, està construint un híbrid que li permet arribar a molts llocs i, sobretot, el que li permet, amb molta calma, amb molta cautela i amb molta, diguem-ne, i amb molta discreció, intentar recuperar un cert mercat de lectors. Ull, un mercat de lectors, diguem-ne, que s'han quedat orfes, eh? Per tant, Destino està treballant sobre un mercat sense competència, que això és l'altra cosa important. És a dir, Destino sobreviu i viu i triomfarà perquè, diguem-ne, treballa en un mercat captiu en el qual no té competència de cap mena. Els falangistes intentaran crear un setmanari que és Azor, que fracassa miseriosament perquè és absolutament marginal, no hi ha res més. Llavors, Destino, i aquesta és la gràcia de Destino d'aquests anys, és construir un híbrid en el qual, per una banda, tu puguis llegir diguem-ne, la literatura, la doctrina oficial del règim, o, si no del règim, si vols, de forma més genèrica, del franquisme, per exemple, sobre la manera com has de llegir la Segona Guerra Mundial, amb això Santiago Nadal i Andrés Reves, el comandante Ruiz Fornells, que es dedica a la geopolítica, això és fonamental, però a la vegada t'estan introduint elements culturals, pseudohistoricistes, teatrals, de criteris teatrals, artístics, etc, que, diguem-ne, el que fan és intentar no tant recuperar com posar en valor unes certes tradicions del país que puguin ser acceptables en la terminologia franquista.
Per tant, les més folklòriques i les més superficials.
I les més conservadores.
I les més conservadores.
I les més conservadores. No, i no tan folklòriques i superficials. És a dir, per exemple, recuperar i posar en valor el Joan Maragall que escrivia en castellà. Naturalment, el Joan Maragall, diguem-ne, de l'O de la Pàtria, no. Ai, perdó, del Cap de la Senyera, etc. No, però sí que el Joan Maragall, que escriu el Brusi en castellà. Perdona, tampoc el Joan Maragall de la Setmana Tràgica, eh? Clar. Sinó el Joan Maragall més regeneracionista i que escriu en castellà. Interessa el Verdaguer de l'Atlàntida, no el del Canigó. Interessen alguns vuitcentistes, diguem-ne, molt vinculats al regeneracionisme castellà del segle XIX. Per tant, es pot parlar d'un Milà i Fontanals, en la mesura que havia estat mestre de Menéndez Pelayo. Tot això són elements de la tradició cultural que podrien ser assumibles i acceptables pel franquisme i que li donen una singularitat, un perfil singular a Destino, que el que li permet és, per una banda, construir-se un franquisme català original i, per altra banda, intentar captar lectors que s'han quedat orfes.
Per tant, la intenció al final és només purament oportunista, perquè quin sentit té combatre el franquisme més exacerbat si despersonalitzes la cultura i despersonalitzes el país, en realitat?
És que si et mires tota la trajectòria de Destino fins a la seva desaparició al 78, si tu te la mires i la saps situar molt bé en el context, en els diferents contextos històrics del franquisme, t'adonaràs que Destino, que és una revista de llarguíssim recorregut, diguem-ne, té... Si no volem ser molt, molt ofensius i dir-ne oportunista, diguem-ne que té el do de l'oportunitat. Mm-hmm. Perquè, és clar, el Destino dels primers 40, el Destino dels primers 40 no té a veure, però és diferent del Destino de finals dels 40. Perquè a partir del 46-47, gent molt intel·ligent i molt vinculada al món cultural català, tant el d'abans de la guerra com vinculada al món cultural català clandestí dels 40, com són Joan Teixidor, comencen a obrir la porta, per exemple, a donar notícia de publicacions, per exemple, de poesia catalana. Uh-huh. Ah, no s'estan de res, és a dir, el 46-47 ja es parla de la nova poesia de Carla Riba, o es parla naturalment de les estrenes teatrals de Josep Maria de Sagarra.
Uh-huh. I com és això? Per què ho fan? Per què s'ho permeten?
S'ho permeten perquè són molt intel·ligents i saben que per sobreviure no poden sobreviure amb l'aposta de l'any 40, sinó que han d'anar escoltant els canvis socials i els canvis que venen determinats no només per la mateixa evolució del règim franquista, sinó per la mateixa evolució, diguem-ne, del context històric. Clar, naturalment, el 45, el daltabaix que hi ha hagut a Europa amb la derrota del nazisme i la prèvia del feixisme italià ha comportat uns realineaments, no només de caràcter geoestratègic o geopolític, sinó uns realineaments, diguem-ne, de caràcter intel·lectual i de lectura del món importantíssims. Mm-hmm. Per tant, perquè ens entenguem ràpidament, l'article que Santiago Nadal escriu el juliol del 1941 dient que Hitler és el geni més gran d'Europa perquè acaba d'envair la Unió Soviètica, cosa que ningú s'havia atrevit a fer, aquest article, el 44, és absolutament impensable. Tot i així, el 44, l'Ignacio Agustí encara està especulant seriosament sobre la possibilitat d'una sortida de compromís a la guerra en la qual el Tercer Reich es pacti, una sortida honorable, diguem-ne. Mm-hmm. És a dir, les rèmores costen molt de treure. Però, esclar, el 45, el discurs del 41 o l'article que fa també el 40-41 Manuel Brunet parlant de Hitler i la seva vocació arquitectònica, aquests articles, el 45, ja no valen.
Mm-hmm. Ara que som a la guerra, després tornarem a les idees concretes que Destino posa en circulació, però ja, quan encara és plenament falangista, hi ha un moment que parlen cap al final de la guerra, diuen que paral·lel a l'ocupació física de Catalunya, llegeixo literalment, en caldrà, doncs, fonamentalment una altra a manera d'ocupació moral que encara cal més perquè es tracta no tan sols de crear una consciència política determinada, sinó primordialment de desarrelar-ne una altra d'existent.
Això és el resum perfecte, és la síntesi perfecta, és la definició perfecta d'un procés forçat de nacionalització, o si vols, de renacionalització, d'un país que se'l veu com un territori irredem que durant dècades ha anat a la contra d'Espanya i que, per tant, no només se'l pot guanyar per les armes, que això és una cosa, diguem-ne, absolutament inevitable, perquè a l'abril del 38, en el moment que les tropes franquistes posen els peus a Lleida, ja gairebé queda clar que la guerra caurà d'aquest costat, sinó que, diguem-ne, el que necessita aquest país és un canvi, diguem-ne, moral, que és el que diuen ells, eh? És a dir, una ocupació moral, i una ocupació moral, i això és una idea molt falangista, parteix d'una anàlisi falangista absolutament equivocada, naturalment, que és la idea de que el catalanisme polític i el catalanisme cultural no van deixar de ser mai un instrument en mans d'una burgesia catalana interessada a anar contra l'estat espanyol, anar contra Espanya, per interessos econòmics i socials propis, i això és una cosa molt evident amb la Renaixença i la crisi de finals del segle XIX. Per tant, si la idea era, si aconseguim de liquidar aquesta mena de capa de vernís catalanista que aquests burgesos catalans van promoure durant dècades, el que sorgirà per sota és l'autèntica ànima espanyola dels catalans. Mm-hmm. Perquè ningú dubta que els catalans eren espanyols i eren bons espanyols. El que ha succeït, i ho dic d'una forma molt, molt esquemàtica, diguem-ne, el que ha succeït és que han estat segrestats durant dècades per uns burgesos, per unes classes mitges, que, diguem-ne, per anar contra Espanya es van inventar, entre altres coses, no només unes campanyes polítiques, diguem-ne, arrel, per exemple, de la pèrdua de l'imperi el 98, sinó es van gairebé inventar una cultura que estava pensada per anar en contra de l'autèntica cultura espanyola. Si això ho desarreles, i això és l'ocupació moral, el que floreixerà és l'autèntica ànima espanyola del país. Per tant, l'ocupació militar, la repressió política, les depuracions, etc., aquest és un element consubstancial amb la guerra i amb el projecte franquista, això hi serà, però, a més, en el cas català, s'hi ha d'afegir aquesta idea, diguem-ne, de la desnacionalització i la reculturalització del país en termes espanyols.
Clar, això és molt problemàtic perquè en quant a l'ocupació física, els tancs quan desapareixen, quan ja no són al carrer, deixes de veure'ls, però l'ocupació moral la vas absorbint, no? Després és molt difícil històricament...
Aviam, l'anàlisi que feien era, com que l'anàlisi és absolutament equivocada, diguem-ne, la cosa acaba naturalment amb un fracàs rotund. Acaba un fracàs rotund del qual la gent de Destino se n'escapa perquè són més llestos que els altres. I, per tant, saben, a partir d'un moment determinat, saben dues coses. Una, que això, diguem-ne, de desarrelar el país no és una qüestió de 4 dies, i no és tan fàcil, no és només ocupar el país i prohibir l'ús públic de la llengua catalana, que ja és molt, per altra banda, ja és molt, perquè això, diguem-ne, a llarg termini hauria estat absolutament criminal, diguem-ne, per la llengua i per la societat que parlava aquesta llengua. Diguem-ne, els de Destino saben que això és pràcticament impossible de dur a terme, a partir del 45 segur, perquè el context, diguem-ne, no hi ajuda, i per tant, com que són molt més llestos, i tenen gent que ve de la tradició catalana, Estic pensant en un Josep Pla, diguem-ne, que l'any... Estic pensant en un Josep Pla que l'any 44, l'any 40, o potser el 42, l'any 42 està polemitzant amb l'Eugeni Nadal sobre el bilingüisme, eh? Poca broma, diguem-ne, són prou llistos com per veure, diguem-ne, la realitat.
I
la...
Quina, perdó, amb quines posicions cadascú?
Bé, l'Eugenio Nadal no hem defensant, diguem-ne, la llengua espanyola, etc etc, i Josep Pla dient molt tímidament, després això és un debat que als 50 ja tindrà per una altra banda, però dient molt tímidament que, diguem-ne, una mica allò la gent hauria de poder escriure en la llengua que coneix més bé. I quan ell ho diu, està parlant naturalment del català, no pas del castellà. És a dir, amb això què et vull dir? Amb això vull dir que el Destino és un cas molt singular en aquesta postguerra perquè sap llegir i sap captar l'esperit social del país i sap captar, diguem-ne, que certs elements no han desaparegut amb el final de la guerra. I que, per tant, no només en termes de clandestinitat, i no estic parlant en termes de clandestinitat, estic parlant en termes gairebé allò de, diguem-ne, d'ús social d'una certa cultura i de la mateixa llengua. No pública, però sí, diguem-ne, dins d'una certa normalitat. I llavors, això, el que cada vegada és més evident, que és que les postures maximalistes de renacionalització espanyola que eren les vigents durant la guerra i el 39. Aquesta, diguem-ne, aquestes posicions estan fracassant. És el que explica, diguem-ne, la deriva. Ara, és la deriva a finals dels 40. L'ocupació moral, quan parlen d'ocupació física i moral l'any 39, ho estan explicitant de la forma més sincera possible, perquè s'ho creuen. Perquè s'ho creuen. Una altra cosa és que la realitat els hi jugui a la contra.
Parlem de les idees que posen circulació o que sobre les quals Destino estructura aquesta mena d'hegemonia cultural. N'hi ha una que apareix molt sovint en la seva investigació, que és el barcelonisme. Què és exactament el barcelonisme?
El barcelonisme és aquesta idea genèrica d'una tradició cultural i social, diguem-ne, pròpia, amb uns perfils propis, que jo no crec que sigui el succedani o la substitució del catalanisme que no es podia fer. És a dir, hi ha una interpretació més tradicional i més majoritària que diu que Destino va impulsar això que és el barcelonisme perquè no podia fer catalanisme. Jo crec que no. O sigui, Destino mai vol dir, fins als anys 60, mai, diguem-ne, sobretot en els primers 10-15 anys, mai va plantejar-se d'intentar promoure res que pogués pensar en alguna forma de catalanisme, no ja polític, sinó de catalanisme cultural. Jo crec que el barcelonisme és la reivindicació d'un passat ideal de la ciutat fet de quan la bona burgesia passejava pels jardins del General, pel Passeig de Gràcia, els cromos vuitcentistes de Joaquim Maria Nadal. La vida menestral i burgesa de la Barcelona no conflictiva, naturalment, aquí no hi ha conflicte social que valgui, no hi ha cap conflicte polític, és la Barcelona burgesa de l'Exposició Universal del 88, després del 29, etc, però traient-li tots els elements polèmics i tots els elements, diguem-ne, de discussió social.
Com si no estigués inserida ni en una història ni en una cultura.
No,
ni en...
és un passat ideal, és un passat idealitzat i és la construcció d'una tradició històrica.
Sí, sí, de cromos.
De cromos vuitcentistes, com deia el Joaquim Maria de Nadal, que jo crec que Destino l'impulsa a través de, per exemple, hi ha un magnífic número extraordinari, em sembla que és de l'any 44, sobre això, sobre Barcelona, articles més o menys erudits, Barcelona i su història, etc. Aquí, per exemple, un personatge interessantíssim que ja s'escapa d'aquí, que és l'Agustí Duran i Sempere, que també ho promou molt, etc. Però jo crec que és, diguem-ne, jo no crec que sigui un substitut, un substitutiu del catalanisme que no podia fer, perquè no el volia fer, sinó que és una manera de consolidar-se el mercat de consum propi. És a dir, en un país desballestat, amb unes comunicacions infames, com és la Catalunya de postguerra, el gruix de la supervivència de destinos a Barcelona. Mm-hmm. Per tant, el que has de fer és alimentar-te aquest mercat. I alimentar-te aquest mercat és, diguem-ne, guanyar lectors. I només guanyaràs lectors si els ofereixes un producte de proximitat en el qual s'hi puguin llegir algunes coses que no siguin permanentment les efemèrides glorioses de l'imperi espanyol. I si a tu l'any 43 o l'any 44 parlen de l'exposició universal del 88, dels edificis de l'exposició del 29, de la construcció del Palau Nacional, etcètera, etcètera, home, com a mínim això t'és molt més proper que els 450 anys del Descubrimiento de América i la Hispanidad i tot aquest món. Saps què vull dir? Llavors és una manera de construir-se un mercat.
Sobre aquesta visió provinciana, com d'aquesta Barcelona de cromos, corregeixi'm si m'equivoco, però a final de la guerra Destino hi ha un text que de fet parla quan s'ha acabat la caiguda de Barcelona, quan els franquistes ja hi han assentat el nou règim, que diuen que d'alguna manera, com que amb l'exili i amb la victòria, els pigmeus barcelonins ja han fotut el camp, per entendre'ns, doncs aleshores ja es pot rescabalar Barcelona de la seva força autèntica i de la seva... És una mica això, no?
És una mica aquesta idea, eh? És la idea de la Mariona Rebull de l'Ignacio Agustí, és a dir, la idea aquesta, diguem-ne, de la... Hem de rescatar la Barcelona burgesa vuitcentista del Liceu, la Barcelona amable, la Barcelona socialment pacificada, i naturalment la Barcelona monàrquica, la Barcelona d'Alfons XII i d'Alfons XIII. Aquí no hi cap, ni tan sols hi cap, el regionalisme de Cambó i companyia, eh? Mm-hmm. És la Barcelona de la Mariona Rebull, perquè ens entenguem, que es comença a malmetre amb l'atemptat del Liceu i l'eclosió de les grans lluites socials, i que acaba, diguem-ne, d'una manera absolutament tràgica i dramàtica amb la República i la guerra.
De tota manera, li donen cap concepció una mica més per sobre, o sigui, la veuen molt provincianament, però li donen cap elevació per damunt de la resta de ciutats provincianes espanyoles?
Sí. Amb això hi ha una cosa interessant, i no és només Destino, és una cosa que està molt vinculada a l'alcaldia de Miquel Mateu. Hi ha un intent molt important i una insistència molt important en evitar que Barcelona es converteixi en una capital de província. I en aquest sentit, tant Destino, però el... I amb això és un mèrit, entre cometes, que se li ha de posar a Miquel Mateu com a primer alcalde franquista, evitar que Barcelona es converteixi en una capital de província més. Al nivell de Bilbao, València, Sevilla, etc. I, en canvi, l'intent de mantenir Barcelona com la segona ciutat d'Espanya. I amb això, Destino, o el mateix Ajuntament, diguem-ne, en els primers anys 40, batallaran molt per evitar aquesta caiguda, diguem-ho així, en el provincianisme, diguem-ne, que és el que està, diguem-ne, potenciant el franquisme.
Clar. I el preu a pagar per això és que sigui una ciutat molt espanyola.
El preu a pagar per això és la seva absoluta identificació amb el projecte franquista, afegint-hi l'intent de donar-li un perfil propi per aquesta via, diguem-ne, regionalitzada, per aquesta via, diguem-ne, del barcelonisme original que prové molt del 800. És la Barcelona industriosa, és la Barcelona comercial, és la Barcelona pròspera de les exposicions universals de Rius i Taulet, del 29, etcètera, etcètera, que naturalment el catalanisme aliat amb l'anarquisme, els comunistes i altres, diguem-ne, i altres extremismes van intentar desfer en el primer terç del segle XX. Ara, l'any 39, amb la victòria franquista, hi ha la possibilitat de tornar al 19, per dir-ho així, per tornar al 800.
Creu que al llarg de la història, durant la dictadura i sobretot, evidentment, després de la dictadura, ens hem desfet prou d'aquesta concepció de Barcelona com una ciutat-estat, pràcticament, com aquest cosmopolitisme que la veu com una cosa al marge de la seva capitalitat, de Catalunya?
És una pregunta difícil. Jo penso o continuo pensant que Barcelona, diguem-ne, té un perfil singular que no el pots anomenar ni capital ni cocapital, perquè oficialment no és res de tot això, però Barcelona continua sent un microcosmos històric en el qual el que expliques de Barcelona serveix per entendre molt la societat contemporània del país. Dit en uns altres termes, no has d'oblidar mai què passa en el conjunt del territori, però hi ha certs moments històrics que el que succeeix a Barcelona explica molt el conjunt del país. Jo crec que això continua pesant molt. I fins i tot en les èpoques més grises de la ciutat, que són sobretot els 40 i 50, Barcelona té un perfil històric que permet explicar molt bé què és el franquisme a Catalunya. M'explico? I no vull dir amb això que no s'hagi de fer una història, diguem-ne, de la Catalunya franquista, i de la Catalunya franquista vol dir des de la Vall d'Aran fins a Tortosa i des de Tortosa fins a Figueres. Però que, i encara ara, el que succeeix a Barcelona explica molt el conjunt del país.
Professor Vilanova, moltíssimes gràcies per venir. Hem estat encantats de parlar amb vostè.
Moltes gràcies a vosaltres.
És l'autor d'aquest llibre, Franquisme i Cultura, amb el subtítol de Destino, Política d'Unitat, Política d'Unitat, de fet, que va editar Lleonard Montaner Editors.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.